Bon dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Ara mateix tenim 24 graus a la ciutat de Barcelona, 21 graus a Girona, 22 a Tarragona, 20 graus a Lleida, n'hi ha 19 a Igualada i 18 a Gandesa. Plou o ha plogut aquesta nit i aquest matí. El dia ha començat, per tant, passat per aigua, però atenció, perquè al llarg del matí s'han d'anar obrint algunes clarianes. Tot i això, de cara a la tarda, tornen les pluges. Començaran per Ponent i el Pirineu, però acabaran escombrant la resta del país abans del vespre. I atenció, perquè localment, a més, poden ser fortes les temperatures. Avui tiren cap avall, però seguirà fent molta xafogó, especialment a la costa. Ara ens ho explicarà de seguida el Jordi Miralles. Avui és dimecres, és 6 de juliol.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Com sempre, arrencarem amb diversos protagonistes. D'entrada, el primer i el segon seran l'Albert Campabadal, que és el president de l'Associació d'Empresaris d'Estacions de Servei, és a dir, benzineres, de Barcelona i de Tarragona. Una conversa que complementarem també després amb l'economista i membre del Col·legi d'Economistes Josep Lladós. La benzina i el gasoil no paren de pujar de preu. Ho estan fent a un ritme ràpid, molt ràpid. De fet, està pujant molt més ràpid el preu de la benzina i del gasoil que no pas ho està fent el preu del petroli. Abans d'ahir, des de la Confederació Espanyola de Benzineres, alertaven que no descarten que el gasoil i la benzina arribin aquest estiu als 3 euros al litre. 3. És un euro més que el que s'està pagant avui. Si això passa, omplir el dipòsit d'un cotxe mitjà costaria uns 150 euros. El problema és que estem a l'estiu, que venen les vacances i que res fa pensar que els preus puguin baixar perquè voldrem anar amunt i avall i si consumim més benzina, probablement els preus seguiran anant a l'alça. És sostenible tot plegat? On queda ara l'ajuda del govern de 20 cèntims per litre? Té sentit, tal com està plantejada ara mateix, de mantenir-la? Avui en parlarem. Ho farem d'aquí a mitja hora amb el responsable de les benzineres de Barcelona i de Tarragona, amb l'Albert Campabadal i amb el professor Lladós. A partir de 8:45 del matí serà aquí en directe, al matí a Ràdio Estel. Un dimecres que té un altre nom propi, és el de Laura Borràs. La presidenta del Parlament està en la corda fluixa, però es considera innocent i avisa que no pensa dimitir. Per ara, Esquerra i tampoc la CUP no està per la labor de salvar a Borràs, a qui no reconeixen com a víctima d'una persecució política enmarcada en el procés, com denuncia Junts i la mateixa Borràs, perquè la veuen sempre sota el núvol fosc que és la corrupció. És, de fet, el que formalment preveu l'acusació que la pot portar a judici. I aquí radica la base del problema, que és doble. Borràs és, d'una banda, un dels principals trumfos electorals amb què Junts competeix amb Esquerra per l'electorat independentista, però alhora la persegueix l'ombra de la corrupció que tant ha retret Esquerra als exconvergents, mentre ells, els republicans, exhibeixen un currículum immaculat en aquestes causes. Esquerra pot plantejar-se de deixar caure Borràs a risc que Junts faci caure el govern en la minoria parlamentària? Aquest és ara l'equilibri, el que ha de valorar Junts, amb el risc que implica sortir d'un govern que pot trobar majories alternatives, i la mateixa Esquerra, per exemple, l'Esquerra que, ho recordareu, ja va deixar sense escó a Quim Torra quan era president de la Generalitat i Roger Torrent, Parlament del president del Parlament de Catalunya. Avui en parlarem, i ho farem llargament, en temps de tertúlia. Va, abans, posem el dia en solfa i comencem, com sempre, amb temps i trànsit. El Jordi Miralles ho havia anat advertint els darrers dies i s'ha confirmat, ha arribat el dimecres i tenim un petit canvi de temps. En Jordi Miralles en té els detalls. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb pluges a molts punts del país. Plou a punts del Pirineu, Prepirineu, també a la costa central, per litoral de Barcelona, comarques de Tarragona, en definitiva, de forma irregular, però ho fa pràcticament tot el país, i aquestes precipitacions al llarg de les properes hores han d'anar perdent terreny. No acabaran de desaparèixer del tot, però seran cada vegada menys importants. De tota manera, això serà al matí. De cara a la tarda, de fet, a partir de migdia, nova tongada de precipitacions que començarien per les comarques de Ponent, comarques del Pirineu, i al llarg de la tarda escombraran la resta del país. Són menys probables a la costa central i també a la costa sud, però també aquí arribarien entre la tarda i el vespre. Per tant, un dia avui, per tenir paraigua ben a prop, perquè en qualsevol moment el podem necessitar. Les temperatures encara no han baixat, ho faran les màximes, però aquest descens es notarà molt més a les comarques de l'interior i del Pirineu, mentre que a la costa continuarà la humitat alta i, per tant, farà molt aixafogó, tot i que puguin baixar una mica les temperatures. De cara a demà, al matí farà una mica més de fresca, pujarà les temperatures diurnes i s'imposarà el sol a tot Catalunya.
Gràcies, Jordi. Això pel que fa al temps. Ara anem cap al RAC per saber com s'està circulant aquest matí per les carreteres del país. Allà, com sempre, hi tenim l'Armand Maravalla. Bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora és matí de retencions en totes les vies habituals de la corona de Barcelona, sobretot congestió per les rondes en sentit Llobregat. Són uns 8-9 quilòmetres des de Santa Coloma fins a Sant Gervasi per la ronda de dalt, sobretot amb aturades a l'entorn del Nus de la Trinitat. També per la ronda litoral, aturades a l'altura del Fòrum i l'Antídot fins al tram de Vila Olímpica, i en sentit Besòs també trams de retencions habituals, sobretot a la zona franca, amb 3 quilòmetres i mig. D'entrada cap a Barcelona, retencions habituals també per l'A2 entre Pallejà i Cornellà. El tram de Cornellà també va carregat de sortida de Barcelona a causa d'un accident que teníem fa una estona en aquesta via, o també per la D23 amb 4 quilòmetres de Molins a Sant Feliu. També congestions habituals per la C58 en sentit Barcelona, tant a Montcada com també al tram de Sabadell, i en sentit Terrassa amb 3 quilòmetres a l'altura de Ripollet. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia, Armand, moltes gràcies. Es confirma que és juliol, però si plou el col·lapse de trànsit està garantit. Actualitzem aquesta situació d'aquí a mitja hora, aquí al matí a Ràdio Estel. Per cert, que a aquesta hora els trens de la línia R3 de Rodalia circulen amb 20 minuts de retard. És culpa d'una avaria que hi ha hagut a les instal·lacions Cadif té a Balenyà, Osona. S'està treballant per reparar aquesta incidència, però de moment els trens de la línia R3 funcionen amb aquests 20 minuts de retard. Passen 7 minuts del punt de les 8 del matí i aquests són els titulars d'aquest dimecres. Tornen les baixes automàtiques i sense necessitat d'acreditar la Covid amb un test positiu. Catalunya pren aquesta decisió davant l'explosió de nous casos per la setena onada i amb l'objectiu d'evitar la saturació del sistema sanitari. Salut recorda que aquesta mesura ja es va aplicar amb èxit en l'anterior onada i demana honestedat als ciutadans. Els bombers donen per controlat l'incendi en una empresa química de la Llagosta, al Vallès Oriental, una trentena de dotacions i estan treballant encara, ho han fet tota la nit. Està activada l'alerta per risc químic, però ja no hi ha confinament per a cap veí de la zona. Laura Borràs defensa que és innocent i avisa que no pensa dimitir per les acusacions de presumpta corrupció. La presidenta del Parlament assegura que la seva causa és una persecució política i que la volen utilitzar per eliminar-la com a líder política. Ángel Gabilondo presideix la primera reunió de la comissió assessora per elaborar un informe sobre els presumptes abusos sexuals en l'àmbit de l'Església Catòlica i el paper dels poders públics. La comissió està formada per 20 experts. La inflació ha reduït el poder adquisitiu de les llars més pobres un 30% més que no pas les llars més riques. Així ho recull un informe d'Oxfam Intermón que s'ha fet publicar aquesta matinada i que demana al govern que actuï amb urgència reforçant els mecanismes de protecció social. La informació esportiva avui té un nom propi. Alexia Putellas es trenca el lligament creuat del genoll esquerre. La capitana del Barça es perdrà l'Eurocopa, que comença avui a Anglaterra amb la selecció espanyola, i serà baixa també pel Barça, com a mínim, fins a principis de l'any vinent.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Amb un cop d'ull als diaris acabem de dibuixar aquest dimecres. Hisenda ajorna la reforma fiscal davant dels dubtes sobre el futur de l'economia. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. La ministra María Jesús Montero considera que no és el moment adequat, tenint en compte les conseqüències de la guerra ucraïna, amb la inflació al 10%. La prioritat del ministeri és treballar ara per rebaixar l'alça de preus. Ho detalla Antonio Maqueda al País.
Una nova llei redueix la burocràcia i facilita els tràmits de les empreses.
Ho ha aprovat aquest dimarts el Consell Executiu. A partir d'ara, les gestions seran més àgils, perquè només caldrà omplir un formulari i es redueixen la sol·licitud de autoritzacions i s'estalveix la finestreta única. En total, se'n beneficiaran prop d'un milió d'empreses i d'autònoms. Ho escriu Carlota Serra al diari Ara.
I el govern espanyol aprova un decret llei perquè 67.000 sanitaris deixin de ser interins.
La norma entrarà en vigor demà, un cop avui es publiqui al BOE, i a partir d'aleshores cap professional del Sistema Nacional de Salut podrà exercir més de 3 anys com a interí i haurà de ser reconegut i remunerat com a funcionari. Com que les competències de salut estan transferides, hauran de ser les comunitats autònomes qui apliquin la reforma. Ho explica Olga Peredo al Periódico.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Hem començat aquest matí pendents del que passa a la Llagosta. Els bombers hi tenen control l'incendi que crema en una nau industrial d'aquesta població, al Vallès Oriental. Segueix activat el pla per risc químic, però ja no és necessari a aquesta hora el confinament de la població de cap veí d'aquesta zona. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. Des de fa una hora, els trens de la línia R2 Nord de Rodalies tornen a aturar-se a l'estació de la Llagosta. El foc s'ha declarat aquesta matinada mentre una desena de persones treballaven en aquesta empresa dedicada a la indústria química i on hi ha diversos productes inflamables. Una trentena de dotacions dels bombers hi estan treballant.
Qualsevol actualització d'aquestes informacions, evidentment, us l'expliquem aquí en directe al Matí Ràdio Estel. Salut, ha tornat a activar una via per demanar la baixa automàtica quan es tenen símptomes de Covid sense necessitat de presentar un test positiu per acreditar-ho. La decisió es pren per l'alta transmissió comunitària que hi ha ara mateix a Catalunya i amb l'objectiu d'evitar la saturació del sistema sanitari. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. La mesura arriba per l'augment en les baixes per insuficiència respiratòria, que han pujat més d'un 80% en les últimes 4 setmanes, i l'increment de visites a l'atenció primària relacionades amb la Covid. Per això Salut tira endavant aquest nou mecanisme de baixa per a pacients amb símptomes compatibles amb el virus. Es demanarà per internet i el cinquè dia generarà una alta automàtica. La directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinkel, matisa que no caldrà un test positiu.
No estem demanant un test positiu, ens és igual. És que ni el demanem, ni el volem, ni el demanarem. El que li estem dient a una persona és, si tu estàs malalt, si tens febre, tos, mucositat, cansament generalitzat, no pots anar a treballar. I, a més, la teva feina no et permet el teletreball, digue'ns-ho, perquè nosaltres gestionarem una baixa.
Aquest mecanisme respon al creixent número de contagis per Covid a Catalunya i als més de 2.000 hospitalitzats que hi ha a hores d'ara. Tot i que l'afectació del virus no és tan virulent com anteriors variants, de mitjana ja es diagnostica amb més de 5.000 casos al dia.
Gràcies, Sílvia. De fet, el Ministeri de Sanitat torna a recomanar especialment a les persones vulnerables que es posin la mascareta quan estiguin en espais on hi hagi molta gent, i es demana una estadat, evidentment, a la ciutadania a l'hora d'utilitzar aquestes baixes. Per cert, encara parlant de Covid, la reina Letícia ha donat positiu per coronavirus aquest dimarts i, de moment, asseguren que pateix símptomes lleus.
Aquest dilluns la reina va assistir al lliurament dels Premis Fundació Princesa de Girona a Cornellà de Llobregat i en l'última setmana ha tingut una agenda molt atapeïda amb motiu de la cimera de l'OTAN a Madrid, on va fer d'anfitriona.
Ara us ho explicava la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ja ha deixat clar que no pensa dimitir. És una decisió que obre una batalla política per veure si en el seu cas s'ha d'aplicar o no l'article que fa referència a la pèrdua de l'escó dels diputats en casos de corrupció. El reglament del Parlament, de fet, preveu dos escenaris diferents en funció de si un diputat està immers en una qüestió judicial, en funció de si és considerada justament com a corrupció o com una altra qüestió. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia, Esquerra i la CUP. De moment no es mullen. S'obligaran a que s'apliqui l'article 25.4 del Parlament, que obliga la mesa a suspendre de drets qualsevol diputat que sigui jutjat per corrupció. Els dos partits van amb peus de plom. Asseguren que hi ha altres opcions damunt la taula, com l'article 25.1. Aquest segon escenari només es pot obrir si s'assumeix que el judici a Borràs no és per corrupció i, a diferència del primer escenari, el cas hauria de ser votat al ple del Parlament. Aleshores, per majoria absoluta, s'hauria d'acordar que Borràs fos apartada de la cadira. Fons, els republicans emeten ara que existeix aquesta possibilitat i, per tant, que l'independentisme faci front comú perquè Borràs segueixin el càrrec, mentre que la CUP prefereix esperar què diguin els dos principals partits independentistes, Xavier Pellicer.
Esperarem a quina és la proposta d'aquells partits que van votar la presidenta del Parlament, recordar que la CUP no la van votar, i a partir d'aquí traslladarem la nostra posició. Pel moment estem a l'espera de que es faci l'obertura d'auto de judici oral i de veure quines propostes es posen damunt la taula.
Això després que Borràs hagi estat molt clara, no pensa dimitir.
No tinc cap intenció de fer un pas al costat. El pas al costat que em reclamen i m'exigeixen amb poca capacitat per dissimular els qui ras i curt em volen apartar de la vida política.
Defensa que és innocent i que, per tant, no desprestigia la institució seguint al capdavant del Parlament.
Gràcies, Judit. I encara al Parlament, la mesa de la cambra ha aprovat mantenir la delegació del vot del diputat de Junts per Catalunya, Lluís Puig, des de Bèlgica, tot i la sentència del Tribunal Constitucional per retirar-li l'escó. Avui hi ha ple. La decisió s'ha pres amb el suport de la majoria independentista, però amb el rebuig del PSC.
Laura Borràs es compromet a comptabilitzar el vot de l'exconseller de Cultura i assumir-ne la responsabilitat sense comprometre els funcionaris de la cambra. Ara bé, no concreta com quedarà registrat oficialment. D'aquesta manera, el Parlament comença avui un ple amb la incògnita de si el vot de l'exconseller comptarà a tots els efectes. El lletrat de la mesa ja ha fet un advertiment de la il·legalitat de no acatar la sentència del Constitucional.
I l'advertiment és que hi pot haver-hi pena de presó. Avui hi haurà ple al Parlament de Catalunya. Veurem què passa. Per cert, que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, presentarà avui una querella contra l'exdirectora del CNI pel cas CatalanGate d'espionatge a polítics i líders independentistes.
La denúncia també vol perseguir NSO, l'empresa israeliana propietària del programa Pegasus, el sistema informàtic que ha fet servir per espiar. La querella que es presentarà aquest matí vol que s'investiguin els delictes d'intrusió no autoritzada en equips informàtics, intercepció il·legal de comunicacions, espionatge informàtic i producció i adquisició dels programes informàtics per espiar.
La notícia de mobilitat del dia, amb el suport d'Assegurances Catalana Occident.
La T-Mobilitat ja es pot utilitzar a les corones 2 i 3 de Rodalies de Catalunya.
Renfe ha incorporat el nou sistema de validació sense contacte, un total de 35 estacions de les línies R1, R2, R2 Nord, R2 Sud, R3, R4, R7 i R8. Les persones usuàries poden viatjar en aquestes línies amb els títols integrats de 2 o 3 zones de la T usual, la T casual, la T jove i la T familiar.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Aquest dimarts el defensor del poble, Ángel Gabilondo, ha presidit la primera reunió de la comissió assessora per elaborar un informe sobre els abusos sexuals en l'àmbit de l'Església Catòlica i el paper dels poders públics. La comissió està formada per 20 persones, 17 d'externes amb experiència en atenció a víctimes, en coneixements en l'àmbit jurídic, en el dels drets humans, en victimologia o en docència.
Entre els noms que s'han fet públics destaquen Ana Laura Zugaza, membre de l'Associació de Teòlogues Espanyoles, Maria Vilches, fiscal i lletrada d'Igualtat i Violència de Gènere del Consell General del Poder Judicial, Miguel García Baró, coordinador del projecte Repara de l'Arxidiòcesi de Madrid, i Letícia de la Hoz, advocada del Tribunal Eclesiàstic de la Rota per la Nunciatura Apostòlica i membre de la Iniciativa de Responsabilitat Europea per a Casos d'Abusos a Menors. Al costat de la comissió assessora s'han creat dos àmbits d'actuació més, un fòrum d'associacions, que serà l'espai on els representants de les associacions de víctimes que ho desitgin aportin la seva experiència, i posicions a través de diferents sessions de treball i una unitat d'atenció a les víctimes.
Encara a Madrid, l'aprovació d'un crèdit de gairebé 1.000 milions d'euros pel Ministeri de Defensa ha obert una nova crisi de les importants entre el PSOE i Podem.
La Moncloa ha vinculat aquesta mesura amb l'objectiu d'arribar al 2% del PIB en despesa militar el 2029, després que el president del govern espanyol adquirís el compromís a la cimera de l'OTAN, celebrada a Madrid la setmana passada. L'aprovació d'aquesta partida, però, ha generat discrepàncies amb el seu soci de govern, Unides Podem. Els líders han lamentat que el crèdit no hagi estat consensuat i han reclamat una reunió d'urgència de la comissió de seguiment de la coalició entre les dues formacions que formen l'executiu espanyol. Ho ha explicat el Tot anirà bé de Ràdio Estel la diputada dels Comuns al Congrés, Aina Vidal.
Creiem que un increment tan important en termes de defensa ens hauria d'haver sigut consultat. Jo crec que ens trobem davant d'un increment que hem de rebutjar. Primer per inapropiat, segon per innecessari, i a més jo crec que hem argumentat amb arguments falats. Al final estem parlant que estem en un moment en què crec que és evident que no necessitem precisament invertir en tancs, que necessitem serveis públics.
La nova crisi socioeconòmica causada pel conflicte a Ucraïna i la pandèmia deixa a Espanya una empremta desigual i injusta. Segons l'última anàlisi que en fa l'ONG Oxfam Intermón, la inflació ha reduït, atenció, el poder adquisitiu de les cases més pobres un 30% més que no pas en el cas de les llars més riques.
L'organització demana al govern que actuï amb urgència reforçant els mecanismes de protecció social i garanteixi un sistema tributari responsable i solidari perquè hi aportin més els qui més tenen. Tot plegat perquè també denuncien que alguns sectors com el financer, farmacèutic, energètic i alimentari s'estan disparant. L'organització apunta que els ingressos de les quatre empreses energètiques més grans del país van créixer un 34% entre el 2020 i el 2021.
I l'Ajuntament de Barcelona recorrerà la sentència del TSJ que anul·la la taxa de recollida de residus instaurada el 2020.
El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, ha assenyalat que els imports no es poden retornar i que mentre duri el procés i no es pronunciï el Tribunal Suprem, se seguirà actuant amb normalitat. Badia també ha defensat que la feina s'ha fet bé i que es tracta d'una taxa que s'implementa de la mateixa forma en altres municipis de l'Estat.
Aquest tipus de taxes vinculant doncs, el vector aigua amb el vector residus és molt normal doncs, a l'estat espanyol. De fet, hi ha molts municipis que ho fan servir, municipis grans com poden ser València o Saragossa, i de fet hi ha hagut sentències del Tribunal Suprem que en aquest cas doncs, han validat aquesta eina com a mètode de càlculs i fins i tot hi ha hagut els avals del Consell Tributari.
I al Regne Unit, més problemes per a Boris Johnson. Les dimissions del ministre d'Economia i del ministre de Sanitat del seu govern obren la crisi més greu a què s'ha enfrontat mai el premier des que va assumir el càrrec ara fa 3 anys. Les renúncies han estat presentades aquest dimarts després que Johnson intentés disculpar-se per la conducta sexual inadequada d'un diputat del seu propi partit.
Chris Pincher hauria intentat fer tocaments a dos companys de partits mentre anava begut una nit de festa quan treballava al govern. Malgrat això, Johnson li hauria donat suport per accedir com a diputat al Parlament Britànic. Els ministres han dimitit perquè diuen que han perdut la confiança en el primer ministre. La marxa d'aquests dos pesos pesants deixa Johnson a la corda fluixa, ja que si hi ha més sortides, podria caure el govern.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
És un quart i mig de 9 del matí. Repassem també la premsa comarcal i la digital. Una de cada 5 dones majors d'edat viu sense cap tipus d'ingrés a Barcelona.
La tinenta d'alcalde de Drets Socials i Feminismes, Laura Pérez, ha detallat que la majoria són dones migrants i amb altres persones al càrrec. Ho ha exposat a l'hora de fer un balanç de l'estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat que el govern municipal va desplegar fa 6 anys i que s'allargarà fins al 2024. Aquesta estratègia ja ha sumat més de 138.000 participants des que es va posar en marxa. Ho podem llegir a diversos digitals.
Manga Barcelona ha decidit canviar les dates i la ubicació del pròxim Saló i amb aquestes modificacions preveu superar els 153.000 visitants.
La 28a edició d'aquest esdeveniment de la capital catalana se celebrarà del 8 al 11 de desembre al recinte de la Fira de Gran Via i ocuparà 82.000 metres quadrats. Així doncs, hi haurà més espai per acollir noves propostes. Les entrades, que es vendran únicament per internet, es posaran a la venda a finals de juliol. Ho destaca Nació Digital.
I el guitarrista mexicà Carlos Santana s'ha desmaiat en ple concert a Michigan, als Estats Units.
Santana portava uns 40 minuts de concert en un auditori a l'aire lliure dels Estats Units quan ha perdut el coneixement, segons han informat els assistents i la premsa local. El servei d'emergències l'han atès al mateix lloc dels fets, amb el taló abaixat, i uns 20 minuts després l'han traslladat a l'hospital mentre el públic aplaudia i vetllava per la salut de l'artista. Ho trobem a diversos mitjans digitals.
La llista d'espera per fer-se una prova diagnòstica a Girona es duplica en 5 anys.
Els electromiogrames i les ecografies abdominals són les que tenen més pacients pendents. La situació també afecta les intervencions quirúrgiques, sobretot de catarates i de pròtesis. Fons del sindicat UGT alerten que el malestar de la població fa que incrementin les afiliacions a mútues, generant així desigualtats entre la població que hi té accés i la que no hi pot accedir. Ho destaca el Diari de Girona.
Gairebé un centenar de famílies del Vallès Oriental estan en llista d'espera d'un habitatge social.
Concretament, 94 famílies tenen reconegut el dret per la mesa d'emergència, però no hi ha prou pisos mesos disponibles. Ajuntaments i entitats socials lamenten que en algunes ocasions aquest temps d'espera pot ser molt llarg. Per localitats, la que registra un major nombre de casos és Granollers, amb 27, seguida de Sant Celoni, amb 14, Les Franqueses, amb 12, i Mollet, amb 7. Ho publica el 9-9.
La Paeria concedeix 10 llicències cada setmana per fer nous edificis i obres majors a Lleida.
L'Ajuntament ha concedit en el primer semestre d'aquest any 249 llicències urbanístiques, gairebé tantes com tot el 2019, i a un ritme molt més gran que el 2021. En els últims 4 anys s'ha fet una inversió de més de 100 milions d'euros en construcció d'habitatges, ho informa el diari Segre.
I a Andorra el govern detecta casos de frau de diners públics en els crèdits tous.
El programa de crèdits tous va néixer per ajudar les empreses a fer front a l'impacte de la pandèmia, però ara també s'hi ha sumat el conflicte d'Ucraïna i també l'augment de preus generalitzats. El ministre de Finances, Eric Jové, assegura que l'executiu ha detectat mala praxi en alguns casos i que aquests es traslladaran a la justícia per tal de reclamar responsabilitats. Fins a finals de juny s'han atorgat 1.555 crèdits per un valor de 154 milions d'euros. Ho podem llegir al periòdic d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Encalem la informació esportiva encapçalada per un nom propi. La jugadora del Barça, Alexia Putellas, que s'ha trencat el lligament creuat del genoll en l'entrenament de la selecció espanyola i es perd l'Eurocopa, que avui arrenca a Anglaterra. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Cop dur per a la Roja a les portes del campionat continental. L'equip perd una de les seves millors jugadores, l'actual pilotador, que estarà de baixa fins a finals d'aquest any. Per tant, també es perdrà l'inici de temporada amb el Barça. Els metges de la selecció han confirmat que Putellas té un trencament de lligament encreuat anterior del genoll esquerre i haurà de passar per quiròfan. La seva baixa se suma a la de Salma Parayuelo, que va haver d'abandonar la concentració la setmana passada. L'Eurocopa de futbol femení arrenca avui amb el partit inaugural entre Anglaterra i Àustria. Espanya no debutarà fins divendres contra Finlàndia.
El Pumas de Mèxic i el Montpellier francès seran els nous rivals del Barça al trofeu Joan Gamper.
La directiva s'ha vist obligada a canviar el format del Gamper davant la negativa de la Roma i el Milan per venir a jugar aquest partit amistós. Així doncs, l'equip masculí s'enfrontarà al Pumas el 7 d'agost al Camp Nou i l'equip femení s'enfrontarà al Montpellier el dia 23 a l'estadi Johan Cruyff. En principi, el Barça volia que els dos partits es juguessin al mateix lloc i al mateix dia, un després de l'altre.
Sandro Rosell assegura que els seus 4 anys com a president del Barça van ser els millors de la història del club.
En una segona entrevista que publica avui al periòdico, Rosell argumenta que en la seva etapa és quan el Barça va guanyar més títols sumant totes les seccions, va guanyar més diners, es va crear més patrimoni i es va millorar l'àrea social. A més, també nega que fos ell qui causés la sortida de Pep Guardiola com a entrenador del primer equip i afirma que el seu mandat, sumat al de Josep Maria Bartomeu, completa la millor dècada de l'entitat.
El Girona treballa contra rellotge per perfilar la plantilla de cara a la temporada que ve. Aquest mes comencen la pretemporada i encara no tenen tots els jugadors.
El secretari tècnic del club, Quique Carcela, demana la tranquil·litat a l'afició, que espera els nous reforços a la plantilla per preparar la temporada a la màxima categoria. Carcela ha apuntat que esperen el reforç de 10 o 11 jugadors més.
Ens agradaria tenir doncs, entre 24 i 25 jugadors. Òbviament, dependrà una miqueta d'aquest límit salarial que tindrem i de les contractacions que anem fent dia a dia. I la idea una miqueta és reforçar totes les línies, des de la porteria, al lateral esquerres, centrals, algun lateral dret, pivots i gent a dalt. Vull dir, al final, jo crec que un nombre entre 11 i 12 jugadors jo crec que tenen que arribar.
Carcel també ha explicat que volen jugadors cedits d'altres equips, però amb el problema que només no en poden tenir més de 8.
I Novak Djokovic i Cameron Norrie s'enfrontaran a la primera semifinal de Wimbledon.
Djokovic és el primer semifinalista que, després de superar aquest dimarts a Jannik Sinner, el 5è set, Norrie també s'ha classificat per la penúltima ronda del Grand Slam, el 5è set, que s'adjudica davant David Goffin. Avui qui es pot plantar a les semis és Rafa Nadal, que s'enfronta a Taylor Fritz a partir de 3:15 de la tarda. L'altre semifinalista sortirà del partit entre Christian Garín i Nick Kyrgios. En el quadre femení, Tatiana Maria, número 103 del món, és la primera semifinalista després de superar Niemeyer per 2-16-1. S'enfrontarà a la semifinal a Orja Beur, que ha superat a Bouzkova al tercer set. Avui juguen Simona Halep contra Nisinova i Tomljanovic contra Rybakina.
I acabem en ciclisme. El belga Van Aert continua imparable i guanya la quarta etapa del Tour.
El ciclista de l'equip Jumbo-Visma ha estat el més ràpid en la quarta etapa de 171 quilòmetres en meta a Pas de Calais. Ha fet un temps de 4 hores, 1 minut i 36 segons. Philipsen ha estat el segon més ràpid a 8 segons, igual que Laporte, que ha estat tercer. Van Aert, que per tant continua liderant la classificació general del Tour, amb un temps acumulat de 13 hores i 2 minuts, seguit pel seu compatriota Lampert a 25 segons i de Pogacar, que és tercer a 32 segons del líder.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Seran només 30 segons, però música per arribar a 8:45. Fa 2 anys avui que va morir Ennio Morricone, autor de grans bandes sonores com aquesta, The Mission.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45, avui és dimecres, és 6 de juliol, avui farem tertúlia amb l'Ivanguera, amb el Jordi Barbeta i amb l'Enric Sierra, amb tots tres. Parlarem, evidentment, d'un nom propi, el de Laura Borràs. La seva compareixença d'ahir cobra una clara disputa política ara mateix, que veurem cap a on portarà el govern català i les relacions entre Esquerra i Junts per Catalunya. Laura Borràs ahir va decidir sortir i comparèixer públicament per assegurar que és innocent i que no té cap intenció de dimitir. No és una qüestió menor. Borràs assegura que és víctima d'una persecució política, que ella marca en la campanya de repressió de l'Estat des del punt de vista de l'acció jurídica contra polítics independentistes. El problema és que, com mínim fins ara, Esquerra i la CUP mai ho han vist gaire clar, que això de Borràs sigui repressió política. De fet, es decanten per pensar que es tracta d'un presumpte cas de corrupció. La diferència no és menor, perquè el reglament del Parlament de Catalunya preveu que un diputat que acaba judici per un cas de corrupció ha de deixar el seu escó. Per tant, Laura Borràs està en la tessitura que podria ser que Esquerra Republicana i la CUP entenguessin que no pot seguir sent diputada ni presidenta del Parlament de Catalunya. Això és el que ella i Junts no accepta, entenen que no és així, assegura que no té cap intenció de dimitir. I d'aquí la problemàtica i la batalla interna dura, molt dura, que fa molt temps que de manera soterrada mantenen Junts i Esquerra. També la CUP, però menys. A la CUP no hi ha discussió, entenen que és corrupció. Però Esquerra ara finalment haurà de fer segurament el pas endavant, s'està acostant el moment, i en funció del que faci Esquerra poden canviar moltes coses en la política catalana. L'última vegada que Esquerra va tenir una tessitura d'aquestes característiques complicada, l'afectat era Quim Torra, que es podia veure obligat a perdre el seu escó com a diputat al Parlament de Catalunya. Roger Torrent era el president del Parlament. Recordareu que Torra es va quedar sense l'escó. El govern català va perdurar, però les relacions entre Esquerra i Junts van quedar molt i molt tocades. Veurem què passa a partir d'aquesta compareixença ahir de Laura Borràs. Avui en parlarem i molt, i ho analitzarem tot plegat aquí en temps de tertúlia. Serà, això sí, després d'haver escoltat amb molta atenció d'aquí a uns instants l'Albert Campabadal, que és el president de l'Associació d'Empresaris d'Estacions de Servei de Barcelona i de Tarragona, és a dir, de les benzineres. També volem completar aquesta conversa amb la veu de l'economista i membre del Col·legi d'Economistes, Josep Lladós, que ens tornarà a acompanyar aquest matí uns quants minuts. I és que la benzina i el gasoil no paren de pujar de preu, segur que us n'heu adonat. De fet, està pujant tan ràpid el preu de la benzina i el gasoil que està anant molt més ràpid que no pas el preu que està pujant el petroli, de fet. Abans d'ahir, des de la Confederació d'Estacions de Servei d'Espanya, van tornar a llançar una alerta. No descarten que aquest estiu la benzina arribi als 3 euros. No sé si us ho imagineu o si sou capaços de calibrar el que vol dir gasoil i dièsel a 3 euros. Un cotxe mitjà, normal, dels que més corren pels carrers de les nostres ciutats i les nostres carreteres, un dipòsit són uns 50 litres. A 3 euros al litre són 150 euros omplir un dipòsit mitjà del que estem utilitzant. El problema és que, com que no para de pujar la demanda, és a dir, tots volem posar benzina, i quan venen les vacances, que ens movem més amb el cotxe, encara en volem més. Tradicionalment, a l'estiu és un moment en què puja el preu, i d'aquí l'alerta que han llançat des del sector. Clar, això obre moltes preguntes. D'entrada, si és sostenible, de seguida, si ho podem pagar, si té sentit l'ajuda dels 20 cèntims que està fent el govern per litre, com a mínim tal com s'està fent, perquè no ha aconseguit frenar l'escalada de preus, i sobretot intentar saber qui està fent els quartos en aquesta situació. No sé si són les benzineres, no sé si són totes les benzineres, perquè les low cost continuen existint i la benzina és molt cara, però és més barata que en d'altres. Benzineres, de tot això en volem parlar ara, i ho farem d'aquí a uns instants amb l'Albert Campabadal i també amb el Josep Lladós, que és economista, membre del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Abans, avui és dimecres, i aquests són els titulars més destacats del dia. Tornen les baixes automàtiques i sense necessitat d'acreditar la Covid amb un test positiu, Catalunya pren aquesta decisió davant l'explosió de nous casos per la setena onada i amb l'objectiu d'evitar la saturació del sistema sanitari. Salut recorda que és una mesura semblant a la que es va aplicar amb èxit en la darrera onada i demana honestedat als ciutadans. A aquesta hora els bombers mantenen donant per controlat l'incendi en una empresa química a la Llagosta, al Vallès Oriental. Una trentena de bombers hi estan treballant. Ho han fet, de fet, durant tota la nit. Està activada l'alerta per risc químic, però ja no hi ha confinament per a cap veí de la zona. Ara ho explicava Laura Borràs, defensa que és innocent i avisa que no pensa dimitir per les acusacions de presumpta corrupció que té al damunt. La presidenta del Parlament assegura que la seva causa és una persecució feta des del punt de vista polític i que el que vol és eliminar-la de la seva vida política. Ángel Gabilondo presideix la primera reunió de la comissió assessora per elaborar un informe sobre els presumptes abusos sexuals en l'àmbit de l'Església Catòlica i el paper dels poders públics. La comissió està formada per 20 experts. La inflació ha reduït el poder adquisitiu de les llars més pobres un 30% més que el de les llars més riques. Així ho recull un informe d'Oxfam Intermón que s'ha fet públic aquesta matinada i que demana al govern que actuï amb urgència reforçant els mecanismes de protecció social. Dos apunts culturals. Rosalía comença avui la seva gira mundial a Almeria per presentar el seu darrer disc, Motomami. A més, també el representant de Carlos Santana ha tranquil·litzat els seguidors del músic mexicà pel que fa al seu estat de salut. Aquesta matinada Santana s'ha desmaiat a l'escenari a Michigan, als Estats Units, quan feia 40 minuts que havia començat un concert. Que fa els esports, Alexia Putellas es trenca el lligament encreuat del genoll esquerre. La capitana del Barça es perdrà amb la selecció espanyola a l'Eurocopa, que avui arrenca a Anglaterra, i no podrà tornar a jugar amb el Barça, com a mínim, fins a principis de l'any vinent. Per tancar els titulars d'aquesta hora, com sempre, temps i trànsit. Una previsió meteorològica marcada avui, i només avui, per un canvi de temps. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia, comencem la jornada d'avui amb precipitacions a molts punts de Catalunya, unes pluges ara mateix més intenses a punts de les comarques de Barcelona, sud de Girona, també alguns punts de Tarragona, Pirineu, Prepirineu. En definitiva, que al llarg del matí pot ploure a qualsevol indret, però també amb obertura de clarianes. Per tant, un matí per tenir el paraigua ben a prop, perquè en qualsevol moment es pot posar a ploure. Tot i això, ja diem que les clarianes han d'anar guanyant terreny fins a migdia, perquè a partir d'aleshores, a les comarques de Lleida, comarques del Pirineu, del Prepirineu, creixeran els núvols amb força i acabarà donant ruixats i tempestes que al llarg de la tarda escombraran tot Catalunya. Per tant, matí amb pluges, migdia amb més clarianes i altra vegada tarda amb precipitacions que tornaran a ser pràcticament generals. Menys probables, però, a la costa central i a la costa sud, però també aquí podrien arribar a avançar de la tarda. Les temperatures màximes avui baixen de forma moderada a Ponent i al Pirineu, mentre que la resta, aquest descens serà menys important. Cal dir també que a la costa es mantindrà l'elevada humitat i, per tant, farà molta aixafogor. Demà al matí refrescarà, les temperatures diurnes pujaran, però l'ambient tornarà a ser altra vegada assolellat i pràcticament de ple estiu.
Gràcies, Jordi. Un dia de pluja, un dia de paraigües, i com a mínim a primera hora era un dia també de cues a les carreteres del país. Actualitzem la situació pel que fa al trànsit. Tornem cap al RAC. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora encara queden congestions a la majoria de vies de la corona de Barcelona. Ara comencem per la C58. Encara hi ha 5 quilòmetres de retenció sortint del nus de la Trinitat fins a l'altura de Ripollet, en sentit Terrassa. Aquí teníem un accident fa una estona que encara provoca més congestió de l'habitual. I d'entrada cap a Barcelona, també des de Montcada, hi ha 4 quilòmetres amb retencions. Tot plegat també provoca congestió a la Fota Nord de Santa Coloma per la Ronda de Dalt. Són uns 2 quilòmetres d'aturades d'entrada cap al nus de la Trinitat. I pel que fa a les rondes en sentit Llobregat, de fet, també congestions que van als trams habituals fins al Moll de la Fusta. Són 6 quilòmetres des del Fòrum per la B10 i també 4-5 quilòmetres fins a la Vall d'Hebron per la Ronda de Dalt. Pel que fa a les entrades del Baix Llobregat, encara queden alguns trams de retencions, uns 7-8 quilòmetres fins a Sant Joan d'Espí per l'autovia 2 i també uns 5 quilòmetres per la B23 entre Molins de Rei i Sant Joan d'Espí. Acabem a l'AP7, on també hi ha uns 3 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit Girona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Bon dia. Falten 5 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 9 del matí. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ai, m'encanten les bosses de Latouche i ara tenen fins al 50% a les rebaixes del Corte Inglés. Me'n regalaré una pel meu aniversari.
Però si va ser al març.
Bé, un regal endarrerit.
Del 23 de junio al 31 de agosto. Las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Al matí a Ràdio Estel i a les xarxes. Busca'ns com a Al matí Estel a Twitter i Instagram i escolta, mira i interactua amb l'actualitat. I en directe a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Amb la inflació actual i amb la situació de guerra que hi ha a Ucraïna, l'augment generalitzat de preus, n'hi ha un que no ha parat de pujar. Ha tingut alguns moments en què semblava que frenava una mica la velocitat a la qual creixia, però que no ha parat de créixer. Em refereixo al preu de la benzina. El preu de la benzina i el preu del dièsel, que va fent, va creixent, va creixent, va creixent, i de fet està creixent molt més ràpid que no creix, per exemple, el preu del petroli, que també es va encarint, però no a la velocitat que ho està fent els carburants quan ens toca anar a la benzinera. De fet, de mitjana, després entrarem ara en el detall i segurament en algun punt encara no, però de mitjana, tant el gasoil com el dièsel ronden els 2 euros o una mica més de 2 euros a la majoria de benzineres del país. Avui en volíem parlar perquè tot just abans d'ahir, des de la Confederació Espanyola d'Estacions de Servei, es llançava una alerta, que és que veient la situació actual no es descartava que el gasoil i la benzina, abans d'acabar aquest estiu, arribessin als 3 euros. 3 euros al litre. A aquesta hora ens acompanya l'Albert Campabadal, que és el president de l'Associació d'Empresaris d'Estacions de Servei de Barcelona i de Tarragona. Senyor Campabadal, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Vostè descarta un escenari on aquest mes d'agost, per exemple, el gasoil i la benzina arribessin als 3 euros?
Sí, jo el descarto i, a més, crec que avui, aquest matí, tenim bones notícies, però tenim bones notícies que han canviat en menys de 24 hores.
Home!
24 hores. Sí, sí.
A veure, quina és la bona notícia, va?
A veure, miri, pensi una cosa. Per exemple, el 13 de juny,
sí,
i amb el barril de petroli Brent a 122,4 dòlars el barril. Ahir estava, ahir a la tarda, a 113,8 dòlars el barril, o sigui que havia baixat en un mes quasi 10 dòlars el barril.
Sí.
I avui aquest matí el tenim a 102,7 dòlars el barril. Això és una molt bona notícia. Vol dir que del juny, del 13 de juny, són dades que he agafat per poder fer l'entrevista avui.
Sí.
Avui ha baixat 22 dòlars al barril. Per tant, això és una bona notícia. S'ha traduït també, per exemple, d'ahir avui amb una rebaixa de 3 cèntims per litre al preu Platts, tant amb gasolina com amb gasoil. El preu Platts és un preu internacional del combustible.
Uh-huh.
O sigui que la tendència és a baixar. I les gasolines i els combustibles estan baixant. O sigui que aquesta setmana la gent veurà que el combustible està baixant. Hi ha una mala notícia, i és que nosaltres, Espanya i Europa, comprem el petroli en dòlars.
Sí, eh?
El preu internacional del petroli sempre és en dòlars. I l'economia europea, que això suposo que el senyor Josep Lladós, després, que és economista i que parla després de mi, els hi podrà explicar millor que jo,
sí,
però l'economia europea està amb molta inflació, no va al bé que tindria que anar ni molt menys, i aleshores l'euro s'està afeblint, no? L'euro s'està afeblint i si fa, per exemple, un any teníem que un euro valia 1,22 dòlars, ara pràcticament estem en paritat. O sigui que l'euro i el dòlar valen el mateix.
Sí, comprar el petroli en dòlars ens està penalitzant perquè ens surt més cara el canvi, per entendre's, i per tant s'encaria.
Exactament. Necessitem més euros per comprar un dòlar del que necessitàvem fa un temps. Això es fa que ens pugi el preu del combustible. O sigui que per un cantó, ara, avui, ens està baixant el preu del barril, però el canvi de moneda, per mort de que l'economia europea està patint molt, no ens ajuda ni molt menys.
El problema és, senyor Capabadal, és que fa molt temps ja vam aprendre que quan el preu del petroli puja ràpid, el preu de la benzina puja ràpid. Ara vostè em deia que ha baixat aquests 20 dòlars, vull dir que està molt bé, però això tampoc vol dir que el preu de la benzina ara hagi de baixar molt ràpid.
Hauria de baixar. Estem baixant, O sigui, per exemple, les meves benzineres estem baixant perquè, a més, el públic és molt sensible. Cada vegada és més sensible el públic al preu del combustible, i en seguida mira quina benzinera pot comprar o no. Amb la qual cosa els empresaris d'estacions de servei avui, aquest matí, ens trobem amb gasolina comprada cara, que haurem de vendre pues, segurament perdent diners perquè no toca més remei. També li haig de dir que quan puja el preu del combustible pues, també gaudim de que l'hem comprat més barat, o sigui que una cosa va per...
Una cosa que va anant per l'altra.
Sí, sí, una cosa... Però, evidentment, sempre la tentació és a repercutir més el preu amb la pujada que amb la baixada, però, escolti'm, el mercat és un mercat molt dinàmic i no pots entretindre amb repercutir les baixades perquè, si no, perds clientela i al final el que passa és que deixes de vendre combustible. No?
Qui està guanyant molts quartos amb la benzina darrerament? Són vostès a les benzineres o qui és? Qui està fent el negoci ara?
Miri, nosaltres, per exemple, hi ha un sector que... hi ha el sector de les companyies, que llavors ells, pues, les grans companyies, que ells pues, moltes vegades tenen por, refinen i venen, i llavors tenen una autonomia més gran que la que tenim els petits, diguéssim, empresaris. No? Nosaltres hem de comprar cada dia combustible, no? I aleshores... Quan comprem el preu que ens marquen, aquí hi afegim un marge, perquè és el que necessitem per cobrir despeses i tindre un petit benefici, i és el preu que ens dona de venda al públic. Aleshores, a nosaltres, el fet de que estigui molt barat o molt cara no ens repercuteix, perquè normalment sempre el negoci de la benzinera és el negoci de tants cèntims per litre que pugui quedar, no? Indiferent del preu. O sigui, no guanyem més o menys. Qui guanya pel preu és Hisenda, que quan més car és el combustible, més puja l'IVA i més diner. Bueno, a més, Hisenda ho està reconeixent, que no, mai a la vida havien recaudat tants diners pel combustible com ara. El 50% del preu és impostos, no? Aleshores, quan més car és el combustible, més recauden, no? Però això, aquest negoci de la gasolina està cara, fem molt negoci, el fa Hisenda, no pas els empresaris d'estacions de servei.
L'altre dia, no recordo on llegia que el que popularment se'n diu les benzineres low cost, estan veient incrementat d'una manera molt clara la quantitat de clients que tenen, no? Perquè la gent està buscant benzineres on ofereixin uns preus més baixos. Això, vostès constaten que és així? És a dir, els consumidors estem aprenent a buscar quines són les benzineres que ofereixen millor preu?
Sí, bueno, més que aprendre a buscar les benzineres que estan a millor preu, és que a vegades el consumidor no té més remei que mirar a veure on té que repostar. Normalment, si vostès agafen en el mercat, hi ha diverses apps que et diuen, per exemple, doncs el preu que tens del combustible en un radi de 5 quilòmetres, no?
Sí.
I llavors, abans de l'entrevista avui, també doncs, he fet aquest exercici, no? Doncs amb gasoil i gasolina, per exemple, jo ara estic aquí al centre de Barcelona, doncs podem trobar diferències d'entre 30 i quasi 40 cèntims de diferència amb el preu de combustible entre una benzinera i una altra, no? O sigui que, aleshores, amb un dipòsit gran, doncs aquesta diferència de preu és...
Clar, entre 30 i 40 cèntims són molts cèntims.
Sí, sobretot 30 cèntims, eh? O sigui, la mitja són 30 cèntims. Quan hi ha una diferència ja de 40 cèntims és allò que a algú se li ha ido a la olla, no?
I ara vostè que s'hi dedica li preguntaré, la benzina és igual de bona?
A veure, els dipòsits on totes les companyies i tots traiem el combustible són dipòsits compartits. O sigui, en el moll de Barcelona hi ha tres companyies de dipòsits on els operadors petrolífers, els majoristes, allà depositen el seu combustible. Però no és un combustible que cada operador tingui el seu dipòsit. O sigui que els operadors lloguen una certa capacitat de dipòsit i el combustible que compren entra en aquell dipòsit que es comparteix amb 10, 12, 15 operadors més. Si un periodista fes l'exercici d'anar a una terminal de càrrega de cisternes, veuria que els camions de càrrega de combustible que després van a les benzineres, siguin de la companyia que siguin, estan un darrere de l'altre. Vol dir que tots estan carregant del mateix líquid, de la mateixa aixeta, no?
I aleshores, d'on ve el mite, diguem-ne, que la benzina de les low cost és de més baixa qualitat o que embruta més el motor, totes aquestes coses, diguem-ne, que es diuen, d'on ha sortit?
Això, escolti'm, a veure, el que sí que s'ha de procurar és tindre els dipòsits nets, que si arriba una cisterna que pugui portar porqueria, doncs aquella porqueria doncs de tant en tant es retiri, però això aquell dia, si carreguen porqueria, la carreguen totes, que no és així, perquè el vostè pensi una cosa, ara imaginem-se que vostè i jo comprem combustible per depositar-lo en el dipòsit, o sigui, comprem un vaixell de combustible i vés a Barcelona i allà descarrega. La companyia que gestiona els dipòsits de combustible no ens deixarà descarregar aquell combustible sense fer un anàlisi exhaustiu de la qualitat d'aquell combustible. Per què? Perquè aquell combustible que vostè i jo descarregarem allà després es barrejarà amb el combustible que altres operadors han comprat i han descarregat allà. Vol dir que el nostre combustible quedarà barrejat amb altre combustible. Sí. Nosaltres no podem comprar un combustible dolent pensant que després es barrejarà amb combustible bo, perquè això s'aniria en detriment de la gent que funciona bé, no? Uh-huh. O sigui que no és com quan arribes al banc, si et dones diners per ingressar, miren que no hi hagi bitllets falsos, perquè després aquell bitllet que tu dones, si no és bo, pot acabar en mans d'una altra persona.
Doncs mira, sembla una explicació molt interessant, i més si és veritat que la gent cada vegada estem buscant més amb les diverses aplicacions que hi ha on buscar la benzina que es pugui ofertar a un preu més interessant per treure també mites en aquest sentit. Una darrera qüestió, quan es va posar en marxa la bonificació dels 20 cèntims, hi va haver-hi molta preocupació entre els que teniu estacions de servei per si es podria aplicar aquesta bonificació d'una manera en què no us col·lapsés la manera de treballar, si realment serviria perquè la gent pogués seguir posant benzina. Ara, amb aquesta darrera actualització de les mesures anticrisi, la mesura dels 20 cèntims per litre de bonificació s'ha mantingut. Vostès quina valoració en fan d'aquesta mesura?
A veure, van haver-hi molts problemes a l'inici. Un dels problemes més importants és que pràcticament aquest descompte es va anunciar amb un dia d'antelació. Aleshores, els programes informàtics que tenim a les estacions de servei no són uns programes informàtics que nosaltres, els empresaris, gestionem, manipulem o puguem canviar, sinó que tenim unes companyies, espatllen 3-4 companyies només, que són les que estan fent els programes informàtics per les estacions de servei, i aleshores, clar, allò que diuen de la noche a la mañana, que tinguis que canviar un programa informàtic per poder fer un descompte, no és fàcil, i que a més aquest programa informàtic després el repercuteixis a 11.500 estacions de servei del tot l'estat, és complicadíssim. Aquest era primer un problema. El segon problema que hi va haver-hi és que Hisenda no va deixar clar si el descompte era a 20 cèntims preu final, o sigui, preu final menys 20 cèntims de bonificació, o era un descompte de 16 cèntims de preu de combustible més el seu IVA afegit. Amb la qual cosa hi van haver-hi companyies que van fer un tipus de... O sigui, van fer el programa d'una manera i les altres companyies d'informàtiques van fer el programa d'una altra. Amb la qual cosa, fins que al cap d'un parell de setmanes Hisenda no es va definir, no es va poder fer bé. Amb la por per part dels empresaris de que Hisenda, permeti'm que ho digui, incomplís el seu compromís de després bonificar-nos aquests 20 cèntims que estàvem nosaltres adelantat, no? S'ha de dir que Hisenda està complint amb els seus compromisos i cada principi de mes ens retorna abans de 15 dies el descompte que hem fet el mes anterior. Això s'ha de dir.
Es veient l'experiència de les pròpies benzineres i el que ha passat amb el preu de la benzina, entenen que és una bona mesura i que tenia sentit prorrogar-la?
Sí, evidentment, això està clar. Vull dir, escolti'm, amb una inflació del 10,2%, el preu de la benzina i del gasoil és una borrada, no? O sigui, la gent està molt, molt, molt perjudicada. Aleshores, si podem baixar el preu del combustible, estem ajudant a tothom. I també el que li anava a dir abans, acabant lo d'anterior, i també el que no ens va agradar va ser que el govern havia pogut fer una cosa molt senzilla, que era el capítol d'impostos especials, baixar-lo 20 cèntims, i no teníem que ser les benzineres les que després de cada repostatge féssim aquell descompte de 20 cèntims. O sigui, el govern baixava 20 cèntims impostos especials, o 15 o 25, el que li volgués, i automàticament quedava baixat el preu per igual a totes les estacions de servei i punto pelota, ja no teníem que fer tots aquests jocs de mans que hem tingut que fer d'adaptar-nos, demanar diners cada mes, esperar la transferència cada mes, a que cada etiquet tingui que portar el seu descompte. O sigui, es hauria pogut fer molt més senzill. I també el que pensem els empresaris és que el que s'ha fet, per exemple, amb l'electricitat, de baixar el percentatge d'IVA, si es fes també amb el combustible, doncs també estaria bé, perquè, evidentment, és menys recaudació per Hisenda, però són més diners a la butxaca dels consumidors, no? És això.
Senyor Campabadal, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé i que es compleixin els seus pronòstics. Jo crec que tothom que ens està escoltant celebrarà que el preu de la benzina i el gasoil les pugui relaxar i baixar una mica de cara a aquest estiu. Que vagi molt bé.
Gràcies, bon dia. Adéu.
Adéu, molt bon dia. Un pronòstic, el del senyor Campabadal, que no sé si és compartit o no és compartit...